Bon vespre i benvinguts a la Tertúlia Proscrita. Avui comencem la tercera temporada. Tercera temporada. Realment les coses van molt ràpid, han passat moltes coses. Bon vespre, Albano. Bon vespre, Josep. Benvinguts una altra vegada.
Bon vespre.
A fer Tertúlia aquí cada dijous. Aquesta vegada en directe.
A mi això em posa una mica més nerviós del que ja normalment vinc.
No, però hem començat puntuals.
Hem començat puntuals, sí.
Això era un repte, començar puntuals sense problemes tècnics. Primer repte assolit de la temporada.
Vinga, va.
Anem pels següents reptes, que són debatre, però sobretot també explicar una mica què pensem fer aquesta temporada, una mica a tots els nostres espectadors, que suposo que aniran entrant mica en mica, hem començat puntuals, però ja sabem que de vegades costa estar a les 8 puntual, per tant, tots aquests espectadors, dir-los que a partir d'ara, com que estem en directe, són les 8 i un minut, ara ho podem dir això, abans no ho podíem dir. Doncs la intenció és que també participin més que les anteriors temporades, ja que els podem escoltar, si tenen preguntes, si tenen alguna cosa que ens volen explicar, doncs estarem atents al que ens puguin dir tant a les xarxes de Twitter com a Twitter com a YouTube també. Estarem pendents de tot el que ens podeu dir i així tenim una mica més de relació de la que teníem els altres anys. L'altra novetat aquest any...
Que entraran la canya, eh?
Segurament, sempre. Ben fet. Si us la canten a vosaltres dos, molt ben fet. I després també tindrem... La novetat és que intentarem portar sempre algú per parlar d'algun dels temes que tractem. Avui ja serà la primera persona que portarem, serà Carles Mora, batlle d'Arenys de Munt l'any 2009, i demà farà 15 anys d'aquella consulta d'Arenys de Munt, aquella primera diada històrica que va viure l'independentisme. Us sembla si comencem amb la tertúlia?
I tant.
Comencem. Abans tiràvem careta, ara se'ns farà raro, però no.
Ja l'hem tirat,
la careta. Ara ja. Això va diferent. Comencem parlant de la diada, del dia que vam viure ahir. Com ho vau viure? Ho vau anar a la manifestació? Com vau viure tot plegat? Sí.
Barcelona.
Vau anar a Barcelona?
Tot i que aquesta vegada vaig estar molt, molt puntualment, perquè teníem un... Vull dir que no moltes vegades s'aprofita per passar el dia, per estar, per pujar i baixar, no? I en aquesta ocasió no, però sí.
Jo crec que potser la gent anava més per feina, la manifestació, i no va durar tant, potser, no? No va ser tan llarga.
Hi havia una confusió bastant d'horaris fins a l'últim moment. De fet, vam acabar fent una notícia a VilaWeb, que era a quina hora és la manifestació, perquè tothom estava molt acostumat a les 17:14, no? I potser va començar, costava una mica arrencar...
A les 17:14 vàrem arribar a la Triomf.
Va costar una mica com arrencar al principi, no? Potser va haver-hi una mica aquesta sensació.
Jo crec que bé. Jo crec que per molta gent o per alguns que ja hi som i que ja tenim una mica l'expectativa més o menys acomodada al que després passa, potser una mica de tràmit, perquè és veritat que no tenim cap objectiu, no tenim cap horitzó a curt termini, per tant, no anàvem a aconseguir res amb aquesta diada, no anàvem a fer un salt endavant, sinó que anàvem a fer un acte de presència. Jo crec que s'ha acabat imposant aquesta idea de que per què no es digui, no? Hi hem de ser perquè no puguin dir que no hi ha hagut manifestació enguany, perquè no puguin dir que hem abandonat, que hem tirat la tovallola. Jo crec que bàsicament per la gent un 10.
És veritat que el motor de perquè no diguin, és a dir, per no donar-los la foto que volen, no? Aquesta cosa de dir estan desitjosos de que demà no hi hagi ningú, per tant, això és un motor per anar. Però jo també reivindicaria un motor propi, que no depèn de lo que puguin dir els altres. És a dir, la importància de vull dir, la paraula manifestació ve de manifestar, la importància de, primer, de posar en comú un anhel, no? De dir, vaig a trobar-me amb altra gent que creu que és necessari fer acte de presència i després manifestar-ho en l'espai físic. És a dir, hi ha tota una gran indústria, no? Les enquestes, les mètriques de les xarxes socials, els algoritmes, que intenten els editorials dels diaris. És a dir, sempre hi ha una gran estructura intentant-se apropiar o ser ella la que descriu el món físic en el que vivim, no? I una manifestació justament trencar, intervenir en aquests relats que es construeixen, vés a saber on i sota quins interessos.
Llavors,
tu t'ajuntes amb gent amb la que comparteixes això, per tant, això és un objectiu molt important en qualsevol acció política. Tu necessites, no sé si dic correligionaris o com militons o digue-li com vulguis, però tu... Una acció política necessita de que la gent que comparteix aquella inquietud i aquest anhel s'ajunti, per tant, això, i després aquesta idea de fer-ho visible. El debatet.
Quin debatet?
El debatet dels numerets. Crec que també ens hem d'independitzar d'aquest debatet de numerets, que si la Guàrdia Urbana... Escolta'm,
Avui el debatet era el debat de TV3, t'he de dir. Com a mínim el 324
no,
que
mira,
tot el dia
no l'he vist, no l'he vist. M'estic independitzant també d'això. Però no, acabo. Crec que això és una rèmora del passat, de la trampa de lo pitjor del procés. Escolta'm, els que són i són...
I a casa... són molts més dels que voldrien.
Moltíssims més.
De fet, avui Lluís Llach deia, no?, quin moviment és ara mateix capaç de mobilitzar 76.000 persones que deien les diferents guàrdies urbanes, no?, les diferents policies locals, si sumes, eren 76.000 persones. Ara mateix, quin moviment és capaç de mobilitzar? Perquè es diu molt que l'independentisme no està mobilitzat, però quin moviment està mobilitzat ara mateix a Catalunya?
Però escolta'm, si veiem a una... Heu vist això, que hi ha un programa a Televisió Espanyola de Broncano i no sé què.
Sí,
i és com la gran competició de veure si...
És de bronques?
No, el noi es diu Broncano. Però, bueno, que
és un humorista que fins ara tenia un programa a Movistar i ara ha passat a la pública.
A Televisió Espanyola, i ara el gran debat de l'esquerra espanyola a Espanya i a Catalunya és veure, aviam, si el Broncano aquest li guanya en audiència
a Pablo Motos.
A Pablo Motos, no? Como, és a dir, hem arribat a un punt, vivim en un país on la lluita esquerra-dreta en certs sectors es fa amb un comandament a distància. Per tant, qualsevol burla o desqualificació d'una manifestació, bueno, de quatre manifestacions,
cinc manifestacions,
crec que hem de independitzar-nos d'això i trobar la manera que a partir d'això, perquè tu abans deies, bueno, aquesta manifestació es produeix en un moment on no hi ha un objectiu clar, on no hi ha...
Doncs... Sí, no hi havia bàsicament cap raó per manifestar-se, però
a la vegada
aquesta necessitat d'afirmació, de dir, no, nosaltres no ens hem rendit, nosaltres hi serem sempre, passi el que passi, i és un llindar molt alt. No, és a dir, és tocar fons molt amunt.
Jo no va dir, hi havia més raons que mai per manifestar-se, en realitat.
Sí, però el relat de per què ens havíem de manifestar era una mica nebulós, diguéssim, no? És a dir, els lemes i tot plegat.
Bueno, i una altra cosa que tu has...
És a dir, jo, ho he dit abans, és a dir, jo un 10 per la gent crec que només mereixen aplaudiments tota la gent que hi és, que encara va amb la família, amb les samarretes, molta gent jove... un aplaudiment també per aquesta gent jove que va aprofitar la manifestació per colar-se a primera línia dels concerts del vespre. Molt gran idea pels que ho varen pensar i pels que ho varen fer. No, és veritat. És a dir, jo vaig trobar que hi havia més gent jove que mai en aquesta manifestació, la proporció. I després vàrem descobrir que es quedaven allà a primera línia de l'escenari per veure el concert. A la qual cosa em sembla una gran idea. Un gran motiu per manifestar-se.
T'he de dir que això de la gent jove ahir va ser una cosa que... És a dir, a Vilaweb hi havia gent a diversos punts de que va haver-hi manifestació, tant a Girona com a les Terres de l'Ebre, com a Barcelona, i tothom destacava que hi havia molta gent jove. Vull dir que no només va ser Barcelona la que estava gent jove.
Sempre n'hi ha hagut a la Diada, per molt que es digui, sempre n'hi ha hagut a la Diada de gent jove. I sempre n'hi haurà.
Però destacava, per exemple, la Clara Redèvola en la seva crònica, deia gent jove de 14 a 20 anys, que potser les últimes vegades potser costava més de veure, que n'hi havia molta més. I, de fet, mira què et dic, vam parlar amb gent jove a VilaWeb, i si vols, i si l'Aleix els té a punt, perquè acabo de fer aquí una jugada mestra, els escoltem.
Si nosaltres no estem al peu del carrer, no s'aconseguirà el nostre objectiu, que és la independència.
Aquest any he decidit que tornava a tocar venir perquè al final hem de fer país i si no sortim nosaltres, qui surt?
Els independentistes estem. Els que no estan a l'alçada són els polítics. Evidentment. Cap, eh?
Em molesta bastant el català a les aules, tot aquest tema. Jo, per exemple, al ser d'Hospitalet, l'ús que fem del català allà no és potser el que jo trobo més adequat o més adient. Llavors, és una cosa que a mi m'emprenya bastant i és un dels meus principals motius.
Des de la pròpia Catalunya ens agrada que siguin les coses descentralitzades, que no centralitzades a Madrid. Aplicant-ho a Catalunya s'ha de fer així i no centrar-ho tot en Barcelona, per tant, m'agrada molt.
Clar, el problema és que no donem llavors la imatge que donem sempre d'una gran multitud.
O sigui, a mi em posaria molt més la pell de gallina a veure que no puc passar entre la gent i que hi ha moltíssima més gent.
Jo esperava pitjor, però m'ha sorprès favorablement.
Hi som i de que continuem i que continuarem.
Em deia l'Albano, aquesta és la gent jove. No només hi havia gent jove a la crònica que vam fer en vídeo a VilaWeb, però hi havia gent jove que sempre es diu, no, on hi ha la gent jove, on hi ha la gent jove? I són.
Bueno, aquesta noia d'Hospitalet, no?, que deia, bueno, jo he vingut aquí per això, no? I ostres, jo crec que tots els que tenim més edat i veiem que hi ha que aquesta inquietud i aquesta idea de que cal sortir al carrer per canviar les coses del país, vull dir, s'ha encomanat a una generació que ve, igual que se va encomanar abans a tots els que ara són grans. Jo vull compartir una reflexió que en Josep l'ha compartit molt aquí a la tertúlia, però sobretot en les xerrades, no? Quan es fa una xerrada i la gent, molta gent recordant, no?, aquells grans moments pletòrics de l'independentisme, quan es manifestava la gent que es comptava vermillons, això va deixar un cert regust amarg, no?, com deia aquella senyora, no? Ostres, abans aquí eren multituds i tal. I és veritat que, òbviament, sempre cal aspirar a ser multituds. El que passa que no hem de confondre, i això és el que Josep deia en molts llocs on anàvem a fer una xerrada, no s'han de confondre el número d'activistes amb el número de votants. És a dir, ostres, què volíem? Que hagués ahir en la manifestació el 51% de la població catalana que necessites per guanyar un referèndum, per dir-ho d'alguna manera? Havien els que havien. I en un poble petit o mitjà, i això ho hem vist arreu de Catalunya, doncs quatre activistes, quatre del número 4, són capaços d'organitzar una xerrada o un esdeveniment on després acaben participant 200 persones en un poble. Llavors, aquesta reflexió també jo crec que juga al nostre favor. Diferent fos que ahir haguessin sigut 4 persones. Però tota hi ha 70.000 persones. I segurament no tots els 70.000 o els que siguin organitzaran coses i tal, però aquest trobar-se i aquest adonar-nos que, no sé, demà si hi ha una manifestació pel federalisme, quanta gent hi anirà? Vull dir, que donem-me una mica la volta.
De fet, i ara torno a posar a prova l'Aleix. L'Aleix és el nostre tècnic, que jo sempre l'anomeno, i pobre...
És un jove d'aquests.
És un jove d'aquests. Bueno, crec que ets més jove com jo, ja, Aleix, però ja no som tan joves. Però bueno, ens agrada considerar-nos joves. No, que dic, Vicent Partal precisament feia l'editorial parlant d'aquí, de quan som i que no hem de, que el que vam aconseguir ahir també és important. Si us sembla, l'escoltem.
Una quantitat enorme de persones va tornar a eixir al carrer ahir, de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa, per manifestar-se a favor de la independència i d'alguna manera per tapar la boca i silenciar d'una vegada per totes aquesta gent que es pensa que perquè el poder polític a Catalunya ha canviat de forma molt rocambolesca, per cert, ha canviat el país. I no, el país no ha canviat. La societat catalana ha tornat a demostrar al carrer que els carrers són propietat, són de l'independentisme, perquè l'independentisme és qui millor representa la majoria social del país, qui està més capacitat per a representar la majoria del país. Amb un amb un afegit nou molt interessant aquest any, que ha estat la gran presència molt cridanera de gent molt, molt jove que per primera vegada acudia a la manifestació.
I el Vicent tornava a destacar la gent jove i precisament al YouTube hi havia una persona que ara no la trobaré perquè com que estan parlant molt, baixen, el Marc Solà preguntava quina valoració feu de l'enquesta del CEO on diu que entre els joves s'està perdent la catalanitat? He de dir que no és una enquesta nova del CEO, sinó que aprofitant la diada la CE, no? Anava a dir l'ANC, que sempre ens confonem aquí, l'Agència Catalana de Notícies va fer una anàlisi dels últims CEOs i deia això, no? Que baixava el sentiment independentista a Catalunya, només un de cada 10 joves se sent exclusivament català. Costa, com valores això que diu l'Agència Catalana de Notícies?
A veure, les enquestes són sempre dades d'un moment concret, tenen els seus biaixos, tenen moltes influències. Segurament la gent jove és la que potser pot ser més volàtil, no? És a dir, els canvis d'opinió, els canvis d'identitat, això, els pots trobar més en els sectors joves que en la gent gran. És a dir, la gent gran, els que són independentistes, ja ho seran tota la vida. La gent jove que als 18 anys no és independentista pot ser perfectament i amb tota normalitat que als 25 ja ho sigui. Una persona de 65 anys que no és independentista és més probable que segueixi sent diguéssim, contrari a la independència i a tota la resta de la seva vida. Per tant, el que hem de fer és fer un pla. Jo em va agradar molt aquesta setmana que en Vicent, amb el seu editorial de la diada, abans de la manifestació, va coincidir pràcticament amb el mateix article que vaig fer jo el cap de setmana, que era dir, bueno, està molt bé tot el discurs de que ens cal la independència, dels beneficis de la independència, però el que cal és un pla. El que cal és posar en marxa una altra vegada la maquinària per fer la independència. Això és el que deia abans, de que faltaven els motius per manifestar-se, perquè és que ara mateix no estan fent res. És a dir, han aconseguit, per mèrits propis als partits, que hi hagi un govern espanyolista a la Generalitat, i ara mateix tots estan en processos congressuals, amb debats interns, etc. Ningú està fet per la feina, ningú. També ara no passa res, és a dir, ara ens hem de regenerar, hem de fer un reset, hem de fer net, hem de jubilar, si pot ser, tota la classe política del 2017, perquè ja ha donat tot el que donarà de si. Aquells que han portat el país fins aquí no el trauran d'aquí, per tant, s'imposa la renovació. És llei de vida, és normal, no passa res, no en fem cap drama. Preservem els símbols, preservem les coses importants, però mirem endavant i renovem el discurs, renovem tot. I ens falta un pla, ens falta realment enfilar cap a l'objectiu. Això és el que els joves necessiten també, perquè els joves, tots ho hem dit moltes vegades, som de passar pantalla, si ens avorrim passant pantalla. I aleshores, això de les diades, de les manifestacions, dels llaços, tot això, els joves de... No? Avui parlarem dels 15 anys d'Arenys de Munt. Els joves de 15 anys no han conegut res més.
No.
Per tant, és una pantalla que potser la tenen una mica vista. I no passa res que mirin altres pantalles mentrestant. A mi no em preocupa.
Et contesta, perquè et contesta a tu ara la Maria García Martínez, i diu, i tant que hi havia un missatge a dir, clarament els que estàvem allà és per fer visible la nostra disconformitat amb el que ha passat amb el president i la presidència dependentista que ens han encolomat.
Cadascú tenia els seus motius. És a dir, ara, en el manifest això em sembla que no ho varen dir, perquè hi havia tanta gent a firmar el manifest que al final no deia res del manifest. Coses que passen, diguéssim, però la gent, evidentment, tothom té el seu motiu i la seva lluita. I al final el moviment és això, gent que lluita i gent que té l'objectiu en clar.
Sobre això de l'enquesta,
sí.
Aquesta, jo vaig trobar un usuari de Twitter que es diu un senyor de Barcelona i posàvem uns colorets, les dades, i em va fer veure unes dades que efectivament hi ha una caiguda entre el 2017 i el 2024 de la gent que se sent o només català o més català que espanyol. Aquesta gent, aquest grup conjunt, combinat, el 2017 era el 51% i ara és el 41%. Per tant, dius, ostres, hi ha una caiguda de 10 punts de la gent que se sent o només catalana o més catalana que espanyola. Però clar, si vas a l'altre extrem, avui els que se senten més espanyols que catalans o només espanyols són un 11%. És el que jo deia abans, de quina manifestació... Vale, la manifestació dels independentistes pot tenir els seus problemes, però quins són els altres grups adversaris d'aquest projecte polític i quina capacitat tenen? Perquè aquí crec que aquest també serà el curs en el qual no ens hem de deixar encolomar, de fet no ens havíem vist des que tenim un nou president, no ens hem de deixar encolomar el fals relat de que aquí, per fi, ha arribat el poder del diàleg, de la negociació i de l'autonomisme. Tenim un govern absolutament dèbil. Tenim un govern amb, creuat de contradiccions brutals i, per tant, no siguem nosaltres els que ens creiem el relat d'ells. O sigui, és una bona oportunitat saber i tenir en compte que, sí, a la manifestació... hi havia poca gent en comparació amb altres moments. Ara, qui té un problema de números no és l'independentisme, eh? És Salvador Illa, que té menys diputats que cap altre president per exercir de president. Per tant, insisteixo, no ens creiem el relat dels altres.
Bueno, clar, és que tots els relats tenen sempre moltes òptiques, no? Suposo, i d'alguna manera sempre... Mira, aquests dies...
No, per això les construïm junts, en manifestacions, en xerrades, en tertúlies...
Sí, sí, ahir vam fer portes obertes a VilaWeb, va venir moltíssims subscriptors, moltíssims lectors, i parlàvem, no?, del poder que tenim els mitjans de comunicació a l'hora de construir aquests relats, no? Clar, ara mateix tinc la sensació que la majoria de mitjans de comunicació estan construint aquest relat de l'independentisme està davallada, l'independentisme està en crisi, l'independentisme... I crec que aquí sempre hem fet una diferenciació, que és l'independentisme institucional està en crisi, però l'independentisme continua sent.
La idea de la independència segueix sent imbatible. La idea de la independència segueix sent el que deies tu, és dir, no hi ha cap projecte amb tanta potència i amb tanta força i amb tanta gent mobilitzada i organitzada al darrere com aquesta. Sí que és veritat que, evidentment, que l'estat ocua, quan ho té controlat, no lo necessita manifestar-se i no necessita, diguéssim, aquest activisme, no? L'estat ocua i l'establishment ja tenen els seus ressorts de poder. Per tant, nosaltres que volem canviar, que volem fer una revolta...
Ets tu que estàs obligat a fer la força.
Nosaltres hem d'organitzar-nos i mobilitzar-nos, i jo crec que és evident. Però, a veure, la gent es pot haver desmotivat amb l'independentisme, la gent es pot haver emprenyat amb els partits, pot haver sentit enganyat pels líders, etc etc. Però, com deies ara molt bé amb les dades aquestes, la gent no s'ha tornat un entusiasta de la monarquia espanyola, no? La gent, en el pitjor dels casos, sí que és veritat, perquè a vegades es fa una mica aquest discurs de que ningú ha deixat de ser independentista. I jo no ho discutiré. El que és evident és que molta gent ha deixat de practicar l'independentisme, inclosos alguns partits polítics. Per tant, siguem realistes també. Sí. Hi ha gent que ha deixat de practicar, que s'ha pres un break, que s'ha fet un parèntesi, un kit-kat, i ara descansa, però no passa res, mentre la gent no abraci Espanya, mentre la gent no es torni entusiasta de la monarquia espanyola. I això em sembla que no està passant ara gaire.
Segurament...
Per cert, ara que deies de mitjans i de relats i tot això, la gent trobava a faltar la tertúlia. O sigui, no sé, Albano, quanta gent et vas trobar que et va preguntar
quan torna
la tertúlia. A mi a cada passa em preguntaven quan tornava la tertúlia i jo els vaig dir demà. És a dir, avui, en directe.
De fet, la setmana passada, dijous la setmana passada, vam acabar fent una notícia a VilaWeb de quan torna la tertúlia, perquè arribaven a trucar a VilaWeb, quan torna, no torna avui la tertúlia, i jo, no, una setmana més de vacances tenim, però ja tornem a ser aquí.
Així jo crec, moltes jo gràcies crec que a tots. És molt maco, però això vol dir també que hi ha una efervescència i que anant bé a cada poble hauria de sortir una tertúlia. És a dir, en el sentit de que la pràctica de compartir opinions, la pràctica de trobar-se amb la gent amb la que un discuteix normalment aquella cosa que passa tant, que és, què, com ho veus? No? Jo avui he anat a la peluqueria i el pare de la perruquera que què? Sempre me diu això, què? No? I bueno, i allà es dona un moment de tertúlia, ell m'explica com ho veu, jo li dic com ho veig.
El taxi.
I això sí que també és una eina, és totalment natural i forma part del dia a dia, però això també és poder polític. Aquest punt de trobar-se i de compartir, i ja t'he dit, no cal ni fer tuits, ni transmetre-ho en directe, ni coses d'això, però sí que aquest teixit, aquest preocupar-se i intentant compartir amb els del voltant, fins i tot gairebé com un avís. Ei, què, com ho tenim això, no? Estem aquí, estem atents, estem mirant. I que això sigui viu i que això continuï. I ara tu deies... és a dir, la quantitat de gent, el número de persones que continuen anant a la manifestació en relació a tots els altres que havien anat i que potser no hi eren... ahir, si aquests tornen serà, entre d'altres coses, perquè el dia d'ahir, i això sí que hagués estat traumàtic, no hagués anat ningú. I aquesta, la gent que manté aquella flama que és, i que és bastant gran, però que és la indispensable per poder tornar a desestabilitzar i a marcar el timing polític. Ara, és veritat que fa falta un pla.
Bueno, i ara que deies de la flama, també jo vull recordar, a part de la manifestació unitària, tots els actes que es fan per la Diada. Jo
i les manifestacions de l'esquerra independentista,
les concentracions a les Moreres... És a dir, jo sobretot el que no estic disposat és a comprar aquest argument de que perquè no ens agraden com van les coses o perquè estem emprenyats amb uns o amb els altres, ens hem de quedar a casa. Vull dir, al voltant de la Diada... tothom té el seu espai, tothom que vol dir alguna cosa o té alguna cosa a dir, ho ha de fer i ho pot fer, i sobretot si tu estàs emprenyat o tens un relat alternatiu en el relat oficial, és el moment de fer-lo visible, fer-lo sentir. El Fossar de les Moreres és un lloc, per exemple, que hi he pensat quan es diu-lo de la flama. Allà el tema de la flama és literal. I aquestes coses, jo crec que en els moments com estàvem, no? En un moment baix així com estem ara, és quan convé recordar que mantenir la flama encesa quan els vents bufen en contra és probablement més important que no sumar-se al carro guanyador quan els vents són favorables. Mm-hmm. És a dir, la manifestació d'ahir, quan les circumstàncies són adverses, té més d'estratègic, té més importància de cara a passar el testimoni cap als que han de venir després, cap al futur, que no, diguéssim, a la facilitat de sumar-se al carro guanyador. I, per tant, jo vull reivindicar això, reivindicar que quan les coses no van bé, el passar el testimoni és més important que mai. I ho recordàvem aquests dies, fins i tot. El Fossar de les Moreres... durant 150 anys no s'hi feien concentracions ni reivindicacions independentistes. Fa 150 anys que se'n fan, dels 310 que han passat el 1714. Però si no existís, no tindríem aquesta flama encesa per la qual lluitar 310 anys després. Per tant, és molt important preservar determinades idees, determinats símbols. La gent a vegades critica els símbols i el simbolisme i tot això. Els símbols, per transmetre generació en generació les lluites, són molt importants. I, per tant, preservar les idees, els símbols, les coses essencials del moviment independentista, fins i tot quan les circumstàncies no són favorables per fer el pas cap a la victòria, requereix molt més esforç, requereix més sacrifici, segurament, i és quan realment ens hi jugam la supervivència.
Anava a dir, estaves parlant del Fossar, i una de les coses que va passar aquesta diada és que Esquerra va rebre xiulets, diguéssim, en el Fossar, bueno, en realitat al llarg del dia en diversos punts, fins i tot crec que va ser poc present, diria, a la manifestació. En realitat crec que la majoria de partits van ser poc presents a la manifestació, no? Però sí que Esquerra va mantenir com un perfil baix, i la gent que va anar, per exemple, a parlar al Fossar també eren, no eren les cares més visibles d'Esquerra, diguéssim. I eres tu allà quan van xiular? Perquè sé que hi vas anar al Fossar. Però
bueno, vaig participar en l'acte del memorial, del memorial 1714, que són la gent que se'n vetllen pel Fossar i que han fet molta feina per recuperar-lo i mantenir-lo. Jo crec que no hi era ja, perquè a més varen arribar molt tard, em sembla que a més
sí,
van arribar una últims. Miqueta els últims per no cridar massa l'atenció. A la manifestació hi vaig veure una colla de gent d'Esquerra que anaven fora de la capçalera, anaven per davant la capçalera, amb la qual cosa també varen passar una mica més desapercebuts. Però bé, escolta, jo malgrat tot jo encara vull posar en valor que hi siguin, diguéssim, no? És a dir, perquè això és una batalla que vàrem guanyar el 2022 quan en Pere Aragonès va dir que no hi aniria i va pretendre que els seus no hi anassin. Que és que va quedar clar que ningú no podia reivindicar-se independentista i no anar a la manifestació de la Diada dels partits, no? I per tant, que necessitin ser-hi, encara que tinguin por que els xiulin i alguns líders es busquin excuses barates per dir que no els hi va ben anar-hi, no? Perquè el 12 de setembre, clar, és un dia que tens imprevistos, no pots preveure que tindràs algun acte polític, no, aquell dia, i et busques altres coses. Tots sabem com va això. Però ja passa, no? Hi ha gent que no es veu en cor d'anar a la manifestació, però la gent de base sempre hi és. Jo crec que està... Vull dir, jo no vull criticar que hi siguin. I que, escolta'm, i que els partits, vull dir, després inclús de cagar-la monumentalment una vegada darrere l'altra, que encara sentin que no poden abandonar un espai com el Fossar de les Moreres, que encara sentin la necessitat, encara que sigui enviant gent desconeguda, de dir que hi van. Jo crec que això és bo. Això vol... És, diguéssim, senyal que el símbol segueix sent potent i segueix sent important i que l'independentisme segueix tenint una força política que no la poden abandonar.
Sobre això em sembla interessant, tu deies. És... Tampoc un moviment polític fort de convicció no ha de tenir por a la discrepància. I en un moment en el que no hi ha pla, menys encara, en el sentit de, escolta'm, posem sobre la taula el que hi ha, posem sobre la taula què ha fet cada un, posem sobre la taula com cada un ho veu, debatim i discutim-nos, no? Que és el que passa en el Fossar de les Moreres. On te... La meva pregunta és com fer compatible això, aquest necessari, diguéssim...
Una catarsi. Hem de viure una catarsi.
Vale, però a la vegada crec que és important no caure, perquè moltes vegades hi han debats necessaris, però també hi han debats falsos, que se'ns posen allà com un esquer per parlar del que sigui menys del que hem de fer.
Que parles, no? Del manifest d'ahir o què?
No. Ah, no. Parlo en general de que és molt interessant que els partits es tirin els plats pel cap, però a la vegada que això no sigui el que marca la configuració i el marc general de l'independentisme. Escolta'm, que es barallen, que es diuen el nom del porc, que tenen visions enfrontades sobre, jo què sé, sobre la Copa Amèrica, perfecte. Però escolta'm, nosaltres ens reconeixem en aquesta manifestació com a manifestants independentistes. I després, si un vol votar un o l'altre, escolta'm, això entra en un altre àmbit, crec jo. Em sembla justament una de les grans conquestes que ens va portar l'1 d'octubre, la capacitat de poder treballar conjuntament en espais diversos on hi ha gent que... No?
Bueno, i fer que l'independentisme sigui el tema dominant, que sigui el tema aglutinador. I jo crec que al final, en una gran manifestació així... el que fas o el que has de fer és expulsar qualsevol altra reivindicació que sigui d'alguna manera incompatible o perifèrica de l'independentisme, perquè poden ser evidentment divisòries qualsevol altra reivindicació, i si tu la reivindicació de la independència és prou forta i prou convicció, evidentment només hi anirà gent o només s'hi recollirà gent que té com a prioritat la independència, o com a mínim deixarà qualsevol altra bandera a casa.
Perdó, Costa, no vull posar-te en un problema, però és que és la segona vegada que critiques el manifest en aquesta tertúlia. És a dir, entenc que estàs criticant el fet de que es fes un únic manifest, o ho estic entenent, o ho he entès malament jo.
Sí, és veritat que ho he dit dos cops.
És la meva sensació, eh? Vull dir, per això dic aclarir-ho.
A veure, afortunadament la gent no va a les manifestacions pel manifest. Vull dir,
ni pel lema a la pancarta.
Ni pel lema a la pancarta i ningú se'ls escolta, però jo crec que és evident que si tu llegeixes passa una mica això que estaves explicant, que és que quan vols tancar files i ajuntar molta gent, al final no dius res. I allò que acabes diluint les coses, a mi em va saber molt de greu que el manifest no fes cap referència a l'1 d'octubre i al 2017 i a la qüestió d'independència, i que no hi hagués absolutament cap reivindicació del 2017 i de l'1 d'octubre i de tot el que hem fet aquests anys, com si no hagués passat res, i estàvem reivindicant la independència en abstracte, com si no estiguéssim en un lloc, en un moment, en unes circumstàncies. I això té a veure amb les servituds d'ajuntar tanta gent, que al final es demostra que no hi ha més gent a la manifestació perquè hi hagi més gent damunt l'escenari. Vull dir, la gent va reivindicar la independència, els voluntaris de l'ANC que penquen tot l'estiu per fer aquesta manifestació, organitzen molt bé les coses, l'organització sempre és impecable, i la gent hi és, la gent està allà, i al final ni els manifestos ni quanta gent hi ha damunt l'escenari li importen especialment per anar-hi o no anar-hi. Però després, clar, després ha d'haver-hi un discurs polític. I a veure, a mi, jo què sé, hi va un moment que diu, perquè no ens deixen exercir el nostre dret d'autodeterminació. I jo, la meva reacció va ser, el dret d'autodeterminació el vàrem exercir l'1 d'octubre, per què estem dient? O hi ha un moment que dius, no, és que la baralla dels partits ha fet que hagi un govern espanyolista. Només la baralla dels partits? Bueno, no ho sé, jo crec que el que ha fet que hi hagi un govern espanyolista de la Generalitat són renúncies, re-renúncies i blanquejos del PSOE i pactes amb el PSOE, que, per cert, ningú va criticar. Tampoc hi havia cap crítica als pactes amb el PSOE, que jo crec que són la causa de tot plegat, i aquí ho hem dit mil vegades. Doncs sí, clar, no em sembla un bon auguri de la reconstrucció del discurs i de la renovació del discurs que cal fer. Fer un manifest que al final només diu que la independència és molt important i és molt necessària. I clar, això ja ho sabem. I per això he volgut reivindicar el meu acord amb en Vicent, amb l'article que va fer, dient que això ja ho sabem, que el que cal és un pla.
Però, per tant, és a dir, entenc que part del pla, diguéssim, de l'Assemblea d'aquest any era reconstruir ponts amb la resta d'entitats, uns ponts que potser els últims anys havien sigut tensos, i reconstruir aquests ponts fent aquest manifest, fent una organització conjunta. I això també és un pla, entenc, per intentar mobilitzar-se de nou de manera conjunta.
Correcte, però si no has aconseguit que hi hagi més gent que l'any passat, que l'Assemblea feia la manifestació sola, per què ha servit? Rebaixar el discurs.
Doncs aquí la reflexió que
deixa Josep Costa, que diu la gent?
Que formes part de la direcció de l'Assemblea.
Ara estic amb el barret de tertulià.
Vale, d'acord. Anem canviant els...
Què diu la gent? La gent deu estar dient coses.
Doncs mira, ara llegiré algo que no he llegit, però diu, avui sentia Xavier Antic dient que hem de passar pàgina. Em pregunto què va significar per ells aquell dia, que jo sàpiga la gent que estava a les escoles, que vam anar a votar i que després vam sortir als carrers, anàvem a fer la independència.
Algú s'imagina un independentista històric dient que hem de passar a pàgina del 1714 i del Fossar de les Moreres? Com podem dir que hem de passar a pàgina de l'1 d'octubre? Què ens està passant?
Bueno, això ho van començar a dir els comuns, Coscubiela...
O sigui, un projecte nacional es construeix sobre la memòria i sobre la lluita, i no sobre les victòries, també a vegades sobre les derrotes. Vull dir, Fossar de les Moreres és això, un fossar, un cementeri... Però la majoria de nacions del món, en el seu ideari, en el seu relat nacional, en la seva història nacional, passen pels cementeris, reivindiquen un cementeri, una lluita, una batalla. L'Assemblea Nacional del Quebec està construïda sobre el camp de batalla que varen perdre contra, allà on van perdre contra els anglesos, la seva sobirania. Vull dir, a veure, per tant, la història és molt important. És a dir, construir una nació sense les referències històriques, sense els sacrificis i les lluites que ens han portat fins aquí, sense el fil conductor, no té cap ni peus.
Bueno, sobretot quan el teu adversari no s'ha aturat ni un sol segon de seguir reproduint el seu marc mental i nacional. Well, és a dir, Espanya ha continuat exercint i construint, o sigui, no només que no passa pàgina, Felipe de Borbón, quan surt el 3 d'octubre a la nit, surt en un Borbón darrere. Vull dir, ells tenen molt clar que no han de passar pàgina, que justament la seva força és la continuïtat.
Clar, és que les nacions són un fil històric que lliga les generacions passades amb les presents i amb les futures. Els ciutadans vius, les generacions vives, no són una nació. La nació és les generacions pretèrites, les generacions vives i les generacions futures lligades per un fil. I, per tant, no es passa pàgina.
No he escoltat les declaracions de l'antic, vull dir, ara no les tinc. No sé en quin context ho deia, però certament així...
Jo l'he escoltat al Telenotícies, però us he de dir que no recordo exactament què deia, vull dir que tampoc sé exactament...
Vull dir que aquesta expressió de passar pàgina o de passar pantalla és una de les reaccions més clares de l'anti-independentisme. Durant tots aquests anys. És a dir, ei, deixem-nos estar. I fixa com ara reivindiquen l'haver passat pàgina, no? La figura del nou govern de Salvador Illa. L'altre dia, quan va venir el Borbón i que era rebut un altre cop, després de tants anys, que era rebut per un president de la Generalitat. És a dir, ells estan justament posant la pàgina que es volen.
Ells no passen... Ells passen pàgina, però la passen enrere.
Molt bé. Ella s'està...
Ara parlàvem de les entitats, dels partits, però d'alguna manera avui pensava... som conscients del poder que tenim com a poble i que les coses que podem aconseguir sense la necessitat dels polítics? I això em serviria també per lligar amb el següent tema que volia tractar avui, que és que demà precisament farà 15 anys de la consulta d'Arenys de Munt, considerada la guspira del procés independentista que estem vivint ara, potser ara en hores baixes, però en aquell moment també hi havia hores baixes segurament, i voldria parlar amb la persona, una de les persones que ho va fer possible això, que és Carles Mora, en aquell moment batlle d'Arenys de Munt, aquell 2009. Bon vespre, Carles.
Hola, bon vespre, com esteu? Com va això?
Molt bé. Aquesta setmana ens hem vist molt perquè hem de dir que demà a VilaWeb publica una entrevista amb Carles Mora, analitzant tot això, però fent l'entrevista vaig pensar, i si el sumem a la tertúlia i recordem una mica què va passar aquell 13 de setembre de 2009 i com allò, el que ara deia, no? Va ser una mica la guspira d'aquest procés, que no us imaginàveu pas que fos aquella guspira. És a dir, tot va començar d'una manera molt més casual, Carles.
Sí, allà estàvem molt acostumats a fer consultes per moltes coses. I aleshores, doncs, dins de l'associacionisme, perquè l'associacionisme és molt potent arreu, som un poble fet d'associacionisme, i les associacions, les entitats, els clubs, tothom fent pinya, doncs van tenir aquesta ocurrència i doncs es va escriure una moció, es va portar en el ple i pensàvem doncs que ompliríem una plana del Punt Diari o d'algun diari d'aquests comarcals. I no, la Falange s'hi va posar entremig i ens va donar un impuls impressionant. I aleshores vam esdevenir la punta de llança doncs, de l'independentisme, no? Cosa que agraïm perquè es va aglutinar, es va agrupar moltíssima gent i, per tant, doncs, va tenir unes conseqüències molt boniques. Gràcies a això vam poder votar gairebé un milió de persones, en molts de pobles, inclús ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona, i es va demostrar una vegada més que la força del poble doncs, ho pot tot. El poble unit ho pot gairebé tot, i això ens n'hem de convèncer cada dia més.
Ara deies que vau ser els primers, però després van votar moltíssima gent. De fet, jo aquell moment era, sí que era jove, com en què estàvem parlant ara, tenia 15 anys, i jo recordo implicar-me en la consulta de Barcelona, que també semblava impossible que es pogués fer, no, és una bogeria, no es podrà fer, i d'allà van sorgir moltíssimes coses després, com ara també l'assemblea que estem parlant, és a dir, l'assemblea va sorgir de les consultes i de que la gent es va trobar als pobles, gent que no es coneixia, per fer una consulta i va dir, jo ara no vull marxar a casa, vull continuar fent coses per la independència. Costa, crec que li volies fer una pregunta, una observació.
Sí, no, jo crec, bon vespre, alcalde.
Bon vespre, Josep. Bon vespre a tots.
Jo crec que, més o menys ja ho deies, però que crec que una part de l'èxit o una clau de tot l'èxit és que ho varen prohibir, que ho varen intentar impedir, diguéssim, no? Ho varen fer més gran intentant-ho impedir. No? I jo crec que això al final és un testimoni de la força de la desobediència civil. És a dir, quan fas una cosa, quan intentes fer una acció, una agitació, un projecte, i t'ho intenten impedir, mantenint-te ferm i desobeir qualsevol prohibició, desobeir qualsevol repressió, és el que realment et fa gran i et fa et fa triomfar, no? És a dir, que jo moltes vegades ho he dit una mica provocadorament, però que si no ho haguessin prohibit no hauria tingut aquest caràcter de guspira, no? D'inici de tot el moviment.
De ben segur. El que passa és que hi havia molta unitat, eh? Quan nosaltres vàrem recórrer 80.000 quilòmetres anant a 532 actes, pensa que allà hi havia molta unitat. Ningú preguntava a ningú de quin partit era, tothom estava convençut del gran objectiu. Som un poble sense parió, eh? Vull dir, vaig veure persones, energia, una capacitat d'organització impressionant. És a dir, va ser un moment molt àlgid, com el 1 d'octubre, i això va posar molt nerviós el govern, molt nerviós, molt. Llavors hi havia en Zapatero, hi havia gent que deia que no faria l'efecte dominó, i va fer un efectàs impressionant. I per què? Perquè el poble ho va voler. És a dir, el protagonisme d'això no som els que anàvem al capdavant, sinó el poble. El poble és el protagonista que realment va fer possible aquesta proïja, no? I bé, i el que hem de fer és tornar a repetir, muntar tinglados com aquests, però amb una estratègia molt ben dissenyada i que posi entre l'espasa i la paret el govern espanyol, i no una vegada, sinó moltes. No deixar d'actuar perquè el poder que tenim no ens el podem ni imaginar.
Alba, no vols dir alguna
cosa? Sí, no, volia compartir... bon vespre.
Bon vespre.
Volia compartir, ara que t'escoltava i deies... la potència que té una acció, que va tenir una acció com aquesta de posar contra les cordes a l'Estat, però jo he de dir la potència que té també per adreçar-se a la pròpia població. És a dir, quan vosaltres vau fer això, jo crec que ni em vaig assabentar. Però fins i tot uns quants anys després m'apuntava a Podemos. I fins i tot alguns anys després vaig compartir grup parlamentari amb l'esquerra espanyolista de Joan Coscubiela. Per què ho dic, això? Perquè en aquell moment, és a dir, les accions, a banda de posar l'Estat contra les cordes, poden aspirar, i jo que avui veig els 15 anys de les votacions d'Arenys que vau fer vosaltres, i que al cap d'uns quants anys, uns anys més tard, hi ha una part de la població, perquè em consta que no m'ha passat només a mi, que diu, ostres, doncs aquella gent tenien raó. És a dir, ho dic perquè avui, quan la gent diu, ostres, és que no hi ha tenim la capacitat d'encomanar, no de convèncer, però d'encomanar, de despertar consciències, de convidar a la lluita. I a mi, que Josep, sempre me sent parlar de les consultes d'Arenys com un exemple d'aquesta capacitat de canviar consciències i tal, jo no vaig anar a les consultes d'Arenys. A cap d'elles, a les que van venir després, tampoc.
Ni les d'Amunt ni les de Mar, que van venir després.
Però vull dir que aprofito per donar les gràcies als que ho vau impulsar, fins i tot quan jo no m'hi sentia interpel·lat. I em consta que molta gent, que l'1 d'octubre, i aquest també és el camí, molta gent va anar a votar l'1 d'octubre i segurament no va anar en aquella tongada d'Arenys, però, sens dubte, aquells van anar a votar l'1 d'octubre gràcies a això que es va fer, no?
És que potser algú diria que això d'Arenys va despertar el franquisme, no? Sí, perquè una de les claus, jo crec que és important recordar el que dèieu ara, que això es va fer durant un govern del PSOE, no? Es va fer durant l'últim mandat de Zapatero, que va ser investit primer per Esquerra i després per Convergència, les dues vegades.
I Montilla a la presidència de la Generalitat.
I Montilla era president de la Generalitat i feia un mes i mig que s'havia pactat el traspàs de Rodalies. Això jo sempre m'agrada recordar-ho.
Que ja s'havia pactat el traspàs de Rodalies.
Un mes i mig abans de la consulta d'Arenys de Munt, el juliol. Em sembla que és el 20...
Encara estem a aquest punt nosaltres, no?
El 20 i pico de juliol del 2009, un mes i mig abans de la consulta, es va pactar el traspàs de Rodalies i, si no m'equivoc, també l'Observatori del Turó de l'Home.
Certament, el context era depriment i, per sort, aquesta gent va tirar endavant, malgrat el context.
No era millor que ara. I jo crec que una altra cosa que vull reivindicar, a part de l'acte de desobediència, de dir ens ho volen prohibir, doncs ho farem més potent, és que tampoc van tenir por ni es van sentir coartats per aquest discurs de despertar el feixisme, no? De dir que quan governa l'esquerra hem de fer bondat i no li hem de crear problemes a l'esquerra quan governa, no? Sinó que va tenir aquest punt de desobeir l'esquerra espanyola, de desobeir el PSOE. Perquè ara que tenim el PSOE i tothom hi pacta, jo vull reivindicar que el camí és la desobediència i que la independència la farem desobeint el PSOE. No desobeint només quan mana el PP. L'hem de fer també quan mana el PSOE. I aquesta és la clau. I és la clau que jo crec que Arenys de Munt també té molt clar.
Claríssim. La reacció del PSC i del PSOE va ser lamentable. Vull dir, ho van criticar molt. Tots els que eren capdavanters del partit, tant d'una banda com de l'altra, em refereixo al PSC i al PSOE, les reaccions van ser molt puerils. Molt puerils, molt immadures. I, per tant, ho van criticar moltíssim. Bé, però quan tens la força de la gent al costat, ens vam haver d'enfrontar l'advocat de l'Estat, que precisament era un dels, ara, actualment, els capitors de Vox. Era de la Falange. I bé, i els personatges són així, es mantenen així, i el que has de fer és lluitar, tossudir-te, ser conscient de la força que tens. I la veritat és que quan més ens enfrontàvem amb l'Estat, més excitant era, més motivador era, i si l'1 d'octubre també va ser un èxit, va ser precisament perquè ens ho van prohibir. I el fet de que no trobessin les urnes va potenciar d'una manera impressionant, va ser una jugada, en aquí sí que van posar l'Estat entre l'espasa i la paret. I més quan es van veure aquelles imatges que ens truscaven, i això no s'ha de permetre de cap de les maneres. O sigui, no es pot trepitjar la dignitat d'un poble que el que demana és anar a votar i el que demana és ser lliure. Res més. No portàvem cap arma a la mà, portàvem una papereta, però aquestes paperetes, com moltes vegades ha explicat en Vicent, doncs tenen una força increïble. I hem de ser conscients d'això i hem de tornar, però no una vegada cada molts mesos, sinó que hi hem de tornar molt sovint i vestint estratègies que siguin eficaces. I si ho fem, hi haurà un moment que, evidentment, la victòria serà nostra, perquè això es propagarà d'una manera realment important. Això és el que hem de fer. Ens hi hem d'entossudir i no hem de llançar mai la tovallola, perquè junts podem fer moltíssimes coses. Quan ens apleguem i fem pinya, som capaços de superar tots els reptes.
L'Albano abans deia que no vas viure a Arenys de Munt. Doncs, si et sembla, recordem què va passar a Arenys de Munt el 13 de setembre.
Per un total de 2.671 vots emesos, 12 nuls. 29 blanc, 61 nos, 2.569, Reclamem Arenys de Munt, primer municipi que ha votat lliurement i democràticament la independència de la nació catalana.
Gent jove també, eh?
Sí. Doncs jo confessaré que m'acabo d'emocionar una miqueta veient això.
Sí, sí.
Com a arenyenca de mar, que aquell dia jo també hi era, també molt joveneta, allà vivint això, i per tant ara m'he recordat d'aquells sentiments i d'aquella energia que teníem de que ho podíem canviar tot, i en realitat he dit podíem i vull dir podem.
I va passar.
I tant. Podem, podem, podem. Si volem, podem. Sí, sí, aquell you can, doncs és veritat, ens l'hem de tocar. I sobretot hem de ser eficaços i eficients. No hem de donar trets a l'aire, no hem de donar pals de cec. Hem de fer cops amb eficàcia. I podem fer-ho si dissenyem doncs, unes bones estratègies. És això, és tenir ganes, entossudir-se'n, aplegar moltíssima gent. Tenim gent actualment molt ferma al capdavant, que sap molt el que es fa, i per tant hem de seguir lluitant i no defallir mai, sobretot. El que volen és que ho deixem estar, el que volen és que defallim, el que volen és que ens desanimem. I quan veuen que això no passa, perquè malgrat el que diguin, més de 70.000 manifestants és un exitàs, eh? O sigui, trobeu-me una manifestació de 70.000 manifestants ara, 70.000 persones convençudes que tinguin endavant un sentiment, una ideologia, un amor al país, i no en trobareu. Les manifestacions que es varen fer van ser les més nombroses d'Europa després de la Segona Guerra Mundial. Hem de tornar-hi, però sobretot no anar amb el lliri a la mà. Sempre posar entre l'espasa i la paret el govern, amb estratègies ben dissenyades. Insisteixo en això perquè és molt important. I organitzar cada dos per tres actes doncs, que siguin beligerants. És molt bonic anar pacíficament per la vida, és molt bonic, però hem de fer un cop de puny damunt de la taula. Potser tanta bonhomia, potser doncs, és qüestió de canviar una mica el rol, no? I, per tant, hem de restar convençuts que podem fer-ho. Ens hem de convèncer, ens hem d'automotivar i hem de convèncer i motivar els altres, el que ens envolten, amb discursos i argumentaris potents. Hi ha molta gent que encara no sap quins són els avantatges d'una futura i una possible independència. Doncs ho hem d'explicar pedagògicament. Aquí el Cercle Català de Negocis va fer una feina molt ben feta, molt ben argumentada, molt ben dissenyada. Doncs hem de tornar a fer això, que sigui un dels braços de la nostra actuació, la pedagogia. I vaja, jo estic segur que ho podrem aconseguir, estic segur. I ho dic amb el cor i ho dic amb el cap, estic seguríssim.
Carles, t'he de dir que en el xat de YouTube molta gent està dient quin plaer escoltar-lo. Doncs us he de dir que si voleu escoltar més les reflexions de Carles Móra, doncs sapigueu que demà això a VilaWeb publiquem una entrevista que parlem en profunditat de tot el que de tot el que ha passat, de tot el que està passant en l'independentisme. I ha dit també que parlem en profunditat també dels micropobles, perquè actualment ets batlle d'un micropoble i també és un debat molt interessant de descobrir la Catalunya que moltes vegades no es veu. Carles, moltes gràcies per unir-te avui a la tertúlia i fins la pròxima.
Merci.
I nosaltres haurem d'anar acabant, perquè el Josep Costa ha d'anar a agafar un avió i ha d'arribar-hi, sobretot no ens podem allargar gens avui.
Deixem dir per això sí. que crec que avui és un dia fantàstic per haver tingut el batlle Carles Móra, perquè realment, per molt malament que estiguen les coses a l'independentisme, només som a un nou Arenys de Munt de tornar a enfilar el camí cap a la independència.
I tant. I jo, això, queden segons per acabar la tertúlia, i avui no volia acabar la tertúlia sense tenir un record que crec que compartim tots tres. Mentre estàvem de vacances ens ha deixat Àngels Martínez, exdiputada, però sobretot activista de moltíssimes coses. I l'Àngels sempre seguia aquesta tertúlia, així que avui tenim, volem tenir un record especial per ella, sobretot l'Albano, que em deia que bueno, avui no et trucarà l'Àngels avui.
Bueno, cada dia, després de la tertúlia, em trucava per comentar, no? Hòstia, això ho heu dit així, això... I xerrom, avui no em trucarà. Però bueno, això forma part dels testimonis i del compartir i del anar passant-nos els coneixements els uns als altres mentre puguem.
Ho seguirem fent per ella.
Seguirem fent.
I tant. Ens veiem la setmana que ve. Fins la setmana que ve.